Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, mig minut i arribarem a 3:45 de la tarda i nosaltres que no sortim de la caravana perquè volem parlar d'una molt bona notícia relacionada amb la ciència, Nina.
Doncs sí, i és que la capa d'ozó s'està recuperant des que es va iniciar l'eliminació progressiva d'aquelles substàncies perjudicials i si es segueixen les mesures previstes en el protocol de Montreal, durant els pròxims 40 anys hi haurà una millora que contribuirà a ralentir l'augment desmesurat de les temperatures aproximadament en 0,5 graus centígrads de aquí fins al 2100, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Per parlar de tot plegat, tenim el professor Xavier Jiménez, professor de Química, investigador i divulgador científic del Departament de Química de la Universitat de Barcelona i, a més, especialista en química ambiental.
Gràcies, Nina. Professor Xavier Jiménez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Professor, una pregunta d'aquelles bàsiques que donem per fet que tothom la coneixem, però a vegades no en som prou conscients i per això jo em veig amb l'obligació de fer-li. Per què és tan important la capa d'ozó per nosaltres?
Doncs l'ozó, disposat en aquesta capa que està a uns 20 i alguna cosa quilòmetres d'alçada, el que fa és absorbir una part de la radiació que ve del Sol i que, d'altra manera, ens faria mal als, tots els éssers vius.
Que s'hagi recuperat aquesta part, o s'estigui recuperant aquesta part de la capa d'ozó on teníem un forat del qual s'han parlat els darrers anys, ens pot ajudar a millorar el canvi climàtic?
No té res a veure. No té res a veure amb el canvi climàtic. El problema és que ens arribava més radiació i això, de cara a tots els éssers vius, era dolent. Però el problema del canvi climàtic és per acumulació del diòxid de carboni, que és un altre compost. El tema del forat d'ozó té una impacte tan petit amb el canvi climàtic que això, en realitat, no, són dos fets que estan deslligats.
El tema de la capa d'ozó sí que fa uns anys enrere se'n parlava molt, fins que es va deixar de parlar. Ara se'n torna a parlar, degut a que s'està tancant aquest famós forat de la capa d'ozó al nostre planeta. El que ens arriba dels científics de l'ONU, que expliquen que el forat de la capa d'ozó va a camí de tancar-se del tot, segons aquests científics, i el mantell que ens protegeix del raig ultravioleta recuperaria els nivells dels anys 80 l'any 2040, tot això és positiu? Per què?
A veure, si el forat d'ozó es va fent gran, ens rebem una radiació que no podem aguantar. Si el forat d'ozó torna als valors de abans dels anys 80, estem parlant dels, s'han de recuperar els valors dels 70 per estar bé, perquè en el 80 ja teníem forat d'ozó. Doncs si això passa, la quantitat de radiació que ens arriba és la correcta, per tant és positiu.
Entenc que sense cap ozó no es pot viure en aquest
planeta.
No
s'hagués desenvolupat la vida.
L'any 78, ara que em parlava dels anys 70, Suècia es va convertir en el primer país del món en prohibir aerosols.
Sí. Més que prohibir els aerosols, el que es va prohibir són les substàncies que es feien servir a dins dels aerosols. L'aerosol seria l'aparell, i és el contingut que contenien els aerosols, que eren un tipus de substàncies molt concretes, doncs aquestes es van prohibir, sí.
Això, al capdavant de tot plegat i d'una iniciativa com aquesta i a Suècia, alguns països més ho han seguit? Això s'ha generalitzat?
Tots, és el que diu el protocol de Montreal. A partir de l'any 87, però, és quan s'ha dut a terme. De fet, l'adheriment, l'adhesió en aquest protocol de Montreal va ser lenta, en el sentit de que primer ho van firmar els països occidentals, però després s'havia d'esperar que països en vies d'industrialització, però molt grans com la Xina i l'Índia, s'incorporessin també. I això ho van fer-ho el 2000. I és a partir del 2000 que realment observem que el problema del forat d'ozó està en vies de solució. El màxim va ser el 2006, i des del 2006 cap aquí doncs, s'ha anat baixant. La quantitat, la grandària del forat ha anat baixant des del 2006.
Esclar, quan parlem de protocols com el de Montreal, ara en parlarem, però protocols podem dir molts, com per exemple el protocol de Kyoto, per exemple, el famós protocol de Kyoto, etcètera, etcètera.
Sí.
El protocol de Montreal s'està complint tal qual es va disposar aquest protocol? Ho dic perquè moltes vegades hi ha allò de fer-se la foto del protocol i després, com es diu en castellà, si t'he vist no m'acorda.
Sí, s'està complint, és estricte. Tot i que, de tant en quant, hi ha alguna emissió no controlada d'alguns d'aquests gasos CFC, que és el nom tècnic que porten, però sí que molt substancialment s'està complint.
Una altra de les batalles més llargues que s'està fent és la dels combustibles fòssils, afirmant, evidentment, que són perjudicials pel planeta. Per què no es veten radicalment els combustibles fòssils?
Perquè som 8.000 milions d'habitants i no ens ho podem permetre. El que sí que hem de fer és fer la transformació, que és el que s'està fent. Tot el tema de l'electrificació del transport és el que pretén.
És possible un país verd?
En el futur, sí. Vosaltres ho veureu. Jo, que ja soc una mica més gran, potser no, però vosaltres sí que ho veureu.
Si no haguéssim establert aquestes mesures per eliminar aquestes substàncies químiques nocives per la capa d'ozó, què hagués suposat?
Probablement ara tindríem tal quantitat de casos de càncer de pell que estaríem parlant d'una veritable pandèmia. En aquest moment, sí. Estem ja al 2023... Penseu que el forat d'ozó es detecta a finals dels 70, 79, 80. El protocol de Montreal és del 87. El màxim del forat d'ozó és el 2000. El 2006 es veu clarament que comença a baixar. 2014 o 2015, jo, per exemple, això ja ho vaig escriure públicament. I ara, tot i que el forat d'ozó dels 3 últims anys ha sigut palet més gran del que ens pensàvem, la veritat és que la tendència és tan clara que es pot anunciar de manera clara, sí.
S'està tancant progressivament ràpid, podem dir-ho així?
Sí, està anant a la velocitat que es calculava, perquè penseu que el que hem fet és deixar d'emetre aquests gasos, però els que ja hi eren i continuen a seguint. Per tant, s'ha de deixar que els processos de biodegradació natural els vagin eliminant, no?
Anem a més organitzacions, perquè el grup d'avaluació científica del protocol de Montreal, que s'emmarca dins l'Organització Meteorològica Mundial, ha estudiat una solució que consistiria en refredar l'atmosfera. Què és exactament aquest mètode d'injecció d'aerosols estratosfèrics?
Clar. A veure, aquí hi ha dues coses. Primera, aquests aerosols que estem parlant no tenen res a veure amb els aerosols que va prohibir Suècia. Una cosa són els gasos que es posen a dins dels aparells que fan d'aerosol. Això és una cosa. I aquests aerosols són partícules sòlides en suspensió, que és de què estem parlant ara. Això no té res a veure amb l'ozó. És un fet completament diferent. És que l'atmosfera s'està escalfant per culpa de l'acumulació de diòxid de carboni, per la crema de combustibles fòssils, i llavors una de les coses que s'han proposat, però ni de lluny s'està implementant, això és, de moment és una idea, és injectar partícules sòlides en suspensió de tamany micromètric, vol dir que són tan petites que no les veiem, però que sí que tenen la propietat de reflectir una part de la llum del sol que no ens arribaria a la superfície de la Terra.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Fa un temps, en una entrevista a 14.cat, a 14 Cultura Viva, va afirmar el mateix professor que avui ens acompanya que no coneixem el món que ens envolta.
No el coneixem en general. Ens falta aquesta cultura d'entendre què és i de què està fet i com actua. A poc a poc es va millorant, però en general, com a cultura popular, ens falta una mica de...
No el coneixem perquè costa de fer-nos entrar en aquesta temàtica, però científicament es coneix tot, o perquè científicament encara queda molt per descobrir?
És que són les dues coses.
Val.
Costa de fer-ho entrar perquè poden arribar a ser temes molt complexos, i costa perquè estem parlant de que molts d'aquests temes són temes de recerca actual, que el coneixement va millorant cada dia que passa.
Vostè, que és professor d'universitat, m'ho sabrà explicar, això. Si hi ha una certa bretxa en quant a proposar solucions a certs problemes mediambientals entre la població gran i la població jove. Ho dic perquè normalment quan veiem manifestacions a favor del medi ambient, sigui pel canvi climàtic, sigui pel forat de capa d'ozó, sigui per totes aquestes qüestions, i veiem molta població jove i ens preguntem, i la gent gran on som, no?
Clar. A veure, el que ens diferencia entre els joves i els grans són els anys que hem viscut. M'ha costat molt, aquesta frase. Quan ets més jove tens més empenta, més energia, tens més capacitat de fer i, per tant, una possible impotència davant d'un fet com aquest la manifestes amb molta més energia. La gent gran, hem fet moltes coses a la vida, però ja tu ja notes que el teu temps comença a passar i ho veus tot de manera una miqueta més, amb una mica més de dir, bueno, això potser ja no em tocaran a mi, no? Perquè són coses que, a més, són molt lentes. Tot el que parlem són transformacions amb horitzons a 30, 40, 50 anys, com a mínim.
Clar, abans parlàvem de les cimeres i feia una mica aquesta reflexió que a vegades es busca més la fotografia que el posar solucions, més que proposar, que posar-les a la pràctica, aquestes solucions, no? Aquest tipus de cimeres, o les institucions en general, a nivell mundial, n'estan fent alguna cosa? És a dir, tenim la percepció de que s'hi han posat les piles en aquest sentit?
A veure, aquest problema del forat d'ozó és un exemple molt clar d'això que estàs dient. És un exemple que es pot posar, pot aparèixer fins i tot en els llibres de text i a les escoles amb els nens petits. Fixeu-vos que quan la humanitat s'ha posat d'acord i han seguit un protocol com s'havia de seguir, doncs el problema se l'ha vist que a poc s'ha anat solucionant. El que passa és que moltes vegades es fan cimeres sobre temes que són encara més complexos. Llavors les solucions tampoc són tan fàcils i aquí la política a vegades també intervé, no? I si en un moment determinat tu no em pots garantir que això és 100% segur, doncs jo simplement perquè el meu interès polític va en una direcció contrària, doncs simplement em tiro enrere. Ho hem vist amb el Trump, que ell va completament abandonar qualsevol mesura per pal·liar el tema de l'escalfament global. Per què? Pues perquè ell estava amb una idea política de negacionista sobre aquest tema, no? Malauradament és així, precisament perquè aquestes cimeres són entre gent de molt alt nivell que parlen sobretot políticament. Però darrere pues, hi ha un coneixement tècnic, hi ha unes decisions pràctiques que es prenen i que tenen conseqüències, com aquest cas que veiem.
Li preguntava abans si aquestes cimeres servien d'alguna cosa, ara m'ho contestava. Li preguntava si un món més verd era possible, em deia que segurament sí.
No,
que
segurament això, no, totalment segur.
Totalment segur,
sí,
eh?
Sí,
que
sí.
Això els joves ho
penseu que fa... Penseu que el món actual és molt més verd que fa 150 anys. Uh-huh. Estava molt pitjor fa 150 anys, eh?
Qüestió a la que em porta a preguntar si aquest món, en termes generals, sigui que parlem de la capuzó, sigui que parlem de l'emergència climàtica, és salvable?
Sí, clar que
ho dic perquè molta gent, quan parlem de l'emergència climàtica, molta gent diu, això ja no és aturable, el que sí podem fer és que vagi més lent.
No, no és veritat.
És aturable?
Totalment. El que passa és que s'han de prendre mesures, però és totalment aturable. Ja ho sé que no esteu acostumats a sentir-ho, però...
No, m'agrada molt.
Jo com a
Home,
professor...
Home, és una alegria, això.
Jo com a professor m'he de cenyir els fets, i els fets, el que ens diuen és clarament que s'ha d'actuar ja, però que és totalment salvable, i tant que sí.
Hi ha data de caducitat? Perquè em deia, s'ha d'actuar i s'ha d'actuar ja.
Clar, si nosaltres féssim... miréssim cap a una altra banda amb el tema de l'escalfament global, sí que acabaria un moment... No que s'acabés el planeta, sinó que es produiria un cataclisme de biodiversitat, uh-huh. I el que passaria és que el món que sorgiria d'això no tindria res a veure amb la humanitat. El planeta en si continuarà fent feina, eh? Uh-huh. Fins que el sol digui que ja en té prou.
Professor Xavier Jiménez, professor de química, investigador i divulgador científic del Departament de Química de la Universitat de Barcelona i, a més, especialista en química ambiental. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gracias a vosotros.